de sèries. Pep Prieto, bon dia.
Bon dia.
Stephen King, bon dia.
Bon dia.
No ho dic perquè és que el Toni de la Torre m'ha regalat un llibre de J.J. Abrams, La teoria de la caja, que és un altre que també la teoria de la gravetat, que esclar, el Toni de la Torre fa més llibres que el Stephen King.
Ell em guanya encara, crec.
Sí,
I sobretot, ell no té negres, jo sí.
És
la gran diferència entre els dos, res més. Els llibres sobre J.J. Abrams, em venia molt de gust tractar el personatge, perquè és el personatge amb el que va començar tot, la meva carrera i les sèries. El què? No, però jo aprofito. Ja que tu poses el peu, jo marco la falca.
És broma. Jo crec que estem parlant d'un dels grans genis actuals de la...
És l'origen, és el que diu ella.
És l'origen d'això de les sèries, d'això del concepte de la revolució de les sèries, i a més ara té a les seves mans Star Wars. Però, clar, no sé si... Intento pensar en un credo que tingui més influència que ell ara mateix. És difícil. I és jove, a més, exacte.
És que va començar molt jove. Felicity tenia, 30 anys, no?
De fet, continua sent una mica deixeble.
El primer que va fer, què va ser?
Felicity.
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 Val la pena, Felicity?
Sí, sobretot si busques una sèrie de l'estil My So-Called Life. És una sèrie molt sobre...
Si no ho expliques...
Sí, mira, és una sèrie sobre ser jove a Nova York.
Val, Felicity.
Felicity.
Després va fer Lost, ja?
Àlies. Aquesta s'ha de veure,
sí, Àlies, me'n recordo que el Sergi Pàmies me la va recomanar... Jo crec que és la primera sèrie que el Sergi em va recomanar, i mira que me n'ha recomanat moltes... I he fet cas quan he pogut, perquè saps que jo amb la sèrie és cada capítol em pot durar setmanes. I em va recomanar Àlies, i jo juraria que em va justificar la seva admiració com dient si vols veure un Jack Bauer femení o
un bon femení. En el seu moment es va comentar molt aquesta similitud.
Sí, perquè les dues són sèries molt trepidants. Àlies tira molt de recursos molt Abrams, cliffhangers, mentides que no se saben, hi ha tota una complexitat.
Però Àlies va ser... Quantes temporades van ser?
Cinc.
I estranyament aguanten bé. És a dir, no és una sèrie que baixi molt i té un bon final.
I a més, és una sèrie que va apostar pel fet d'explicar històries a llarg termini, és a dir, no autoconclusives a cada episodi, quan no es feia això. El que era habitual en aquell moment eren CSIs i companyies. I on hi surt Tarantino.
Àlies, Lost?
Sí. I després Fringe.
Personal Interest.
És productor executiu.
A partir d'aquí...
A partir d'aquí comença a fer calés i diu, ara vaig a començar a invertir en el que hi crec.
Bueno, a partir de la seva productora, Bat Robot, una mica els seus tentacles s'han anat ampliant. Aleshores, la seva marca la trobem a Fringe, tot i que ell no porta el dia a dia, la trobem a Personal Interest, la trobem també en coses que no han funcionat, com Undercover, per exemple.
Alcatraz,
que tampoc no va funcionar. I a partir d'aquí ja se'n va al cine, Missió Impossible 3, que de fet Tom Cruise li fa la trucada perquè veu un episodi d'Àlies i diu, jo vull això al cine.
Sí.
És la seva primera pel·lícula, és el debut d'un director de cine amb més pressupost de la història, i després hi ha Super 8, recordem.
Sí, home, que era produïda per Spielberg, no era?
Sí, senyor.
Star Trek, i ara ja està amb Star Wars, i preparant Westworld per l'any vinent.
Sí, una sèrie...
Una sèrie.
A partir d'Homes de Metal, saps la pel·lícula d'en Yul Brynner? Sí. Doncs faran sèrie. Ell i en Jonathan Nolan, que és el germà de Christopher Nolan.
Carai.
Sí, noi, s'ho menja tot, aquest senyor.
Sí, sí.
Com el Toni.
Perdó, us trobo que el subtítol sigui La teoria de la caja?
És perquè la seva manera d'entendre la ficció... ell l'explica a través d'una metàfora que és la de la caixa opaca. Ell diu que és, per atraure l'audiència és molt més interessant presentar una caixa com a metàfora, una caixa opaca que no sabem què hi ha dins, aquest misteri que sempre està present a totes les seves ficcions, i fins i tot a Star Wars. Star Wars ja ha plantat el misteri amb el fet que no hi hagi Luke Skywalker al pòster.
Però sabem que Mark Hamill va estar al rodatge, no?
Sí.
El que passa és que no s'acaba...
Però ja ha generat la pregunta.
Sí, la gent no sap per què... És a dir, la gent no sap quin paper tindrà Luke en aquesta entrega. És l'única cosa que no sap. Bueno. I de quina ha creat un misteri, és el que
diu
el Toni.
Mira, parlant de misteris... A mi, com que ja m'han fotut l'espoiler, doncs ja està, m'és igual. Gent que no ha vist...
Joc de Trons,
o que estigui veient Joc de Trons ara, o que encara no hagi arribat a la cinquena temporada... intenteu desconnectar un minut, només un minut, perquè o baixeu i baixeu un moment el sol...
30 segons.
És a dir, surt un pòster d'un protagonista, diríem, jo intentaré no fer-lo, si ells el fan és el seu problema. Els últims capítols de la cinquena temporada, que no he vist encara, es veu que agafa molt protagonisme Jon Snow. I el pòster incomprensible o comprensible pels seguidors com vosaltres a Joc de Trons és col·locar aquest personatge com a pòster de la nova temporada que començarà el mes d'abril, crec recordar, no?
Que això és un relat que ve de lluny, abril, perquè van veure l'actor, el Kit Harington,
sí,
a l'escenari de Belfast. Recorda que ja va generar milions de tuits de gent dient què està passant aquí, atès al final de la temporada. Clar. I jo crec que és el que dèiem, una estratègia meravellosa de HBO per centrar l'atenció d'una sèrie que encara li falten 6 mesos per estrenar-se.
Clar, i és que això és un spoiler. Bueno, pot ser un spoiler o no, pot ser que el personatge continuï o no continuï amb una trama on ell és el protagonista sense ser-ho, pot ser això.
No, és que no, jo no li veig spoiler, eh? És simplement tornen a posar sobre la taula el dubte. Que això és el que fan, o sigui, la temporada acaba amb un gran dubte i ells te'l recorden, perquè evidentment volen torturar-te
fins que torni a ser. Ningú parla d'altra cosa. És una estratègia una mica Abrams, tornant al tema,
Sí, és molt estil Abrams, això.
Anem a parlar del que havia de parlar avui, que és de sèries protagonitzades per dones, el que fa uns anys era una cosa, diríem, excepcional, ara és, diríem, molt més habitual, i els personatges femenins que apareixen a les sèries cada cop són, diguem, més polièdrics i a la vegada més interessants, i anem a destacar-ne uns quants. Vinga, va, comencem per Jessica Jones, de la sèrie Jessica Jones. A big part of the job is
looking for the worst in people. Doncs això és una meravella.
Ens rendim als seus peus, dit sigui d'entrada.
Jo, ja sabeu que aquí el Pep i jo normalment estem dividits, perquè ell és fan dels superherois, i jo els superherois en general em produeixen tírria, d'acord? Jo tinc una al·lèrgia al gènere en general. Trobo que Marvel, la combinació...
Estic entrant.
Perquè trobo que la combinació Marvel-Netflix està produint un tipus de ficció de superheroi que és interessant i que no cal ser un devot del gènere per gaudir-les. Estic parlant de Daredevil primer, que va tenir una primera temporada magnífica, i que ara de Jessica Jones, que és una superheroïna, el Pep em corregirà si dic alguna cosa que no és correcta, amb un passat que la persegueix. Aquest passat és un home que té una voluntat, una capacitat per influenciar la voluntat extraordinària, i m'agrada molt aquesta idea que planteja la sèrie d'aquest, diguéssim, malvat, o tio que la pot controlar, que no el veus. Durant molt tram de la sèrie no el veus. I al final no deixa de ser...
Però fa por, eh?
Fa molta por. No deixa de ser un personatge...
La seva absència fa por.
És un personatge que lluita contra, diguéssim, la dominació masculina, al final.
No, però fixa, la grandesa de la sèrie és que aconsegueix que algú com el Toni, que s'ho mira de lluny, i algú com jo, que s'ho mira molt de prop, perquè ho viu com a molt propi, és a dir, el no marvelita s'ho passa molt bé, perquè és una sèrie de gran factura i amb una densitat, etcètera.
Al final és una sèrie, és un gènere negre.
Exacte.
Al final.
És una bona sèrie més enllà del fet superheroi.
Sí, és més que una sèrie superheroi.
En canvi, si tu ets fan dels còmics, la manera que tracta personatges molt coneguts, com Luke Cage, com Hellcat, com la pròpia Jessica Jones, ho comprem perquè ho veiem una gran adaptació. Aquest és el mèrit de Netflix i Marvel treballant juntes, que aconsegueixen que els dos mons s'uneixin en un de sol. I vaja, i a més, recordem que això forma part d'un retrat més polièdric, perquè hi haurà una sèrie de Luke Cage, una sèrie d'Iron Fist, i al final, The Defenders, que els unirà a tots.
Anem ampliant, sí. Ella com a personatge femení, home, és un personatge femení no habitual a la televisió, és alcohòlica, té una iniciativa important pel que fa a les relacions sexuals, és molt promíscua, no la tracten en cap moment com un objecte sexual, com altres casos. No?
I per exemple, és dura sense ser un home, perquè a vegades el personatge femení que reparteix galetes, per entendre'ns, que és com un Jack Bauer, hi ha certa renúncia a la feminitat. Aquí no. És a dir, tu la veus una dona atractiva, però que té, a vegades, molta més iniciativa que els personatges masculins.
Punt en comú, per sèrie, que mencionàvem Àlies, amb la Sidney Bristow, que no l'hem posat a la llista. I aviso que, i és una bona notícia, eh? Hem fet una selecció de protagonistes femenines i han quedat moltes fora.
Molt bé. Alicia Florrick, que és la prota de Good Wife. I lost my husband a long
time ago. When I cheated, it didn't mean anything. De fet, aquesta és una sèrie que aconsegueix, vindria a ser el compendi del que s'ha aconseguit amb els personatges femenins en televisió els últims anys. És la història d'una dona que emergeix darrere un home molt poderós, en aquest cas el seu marit Peter Forrick, que és governador, primer és fiscal, llavors governador, i després té aspiracions presidencials a la Casa Blanca, i és la història de com una dona passa de... És el procés de visibilitat d'una dona, per entendre'ns. Com agafa la iniciativa, quan a partir de descobrir les infidelitats del seu marit, doncs es torna una persona pública i ha de batallar contra els propis prejudicis de gènere, moltes vegades. Ara aquesta sèrie ha arribat a la 7a temporada en una forma extraordinària. Sí. A la 6a havia baixat molt, els que eren fans ho vam haver d'admetre públicament, però ha arribat a una setena que s'ha refundat ella amb nous personatges, i la veritat és que alguns la donaven per cancel·lada al final d'aquesta, i comencem a pensar que el seu recorregut pot anar molt més enllà.
I l'actitud, és que a mi m'està agradant molt l'actitud d'ella, perquè ella comença la història com això, com una dona a l'ombra,
sí,
i el recorregut que havíem vist, a més té com a, el seu marit, és el Chris North, que havia estat Mr. Big a Sex a Nova York. I Sex a Nova York també era una sèrie d'una dona que s'allibera, etc etc. Però al final de Sex a Nova York acaba, diguéssim, anant pels camins de la cosa tradicional, no? Casament, a la pel·lícula, etc. I en canvi, a The Good Wife està optant per la via, escolta, doncs, per què no, saps? No tinc per què lligar-me ni al meu marit ni amb ningú, no? Aleshores està agafant com un camí que és molt poc tradicional i a mi em sembla molt interessant.
I ara deixa'm dir-te que aquesta sèrie Good Wife es pot veure a Fox,
sí.
A Netflix es pot veure Jessica Jones, i la pròxima Canal Plus Sèries, que és Happy Valley, Catherine Cowood. Confuse me, officer, you can start at the beginning.
I'm Catherine, by the way, I'm 47, I'm divorced, I live with my sister. Doncs mira, això s'estrena dilluns a Canal Plus Sèries. És una sèrie criminal que va a la contra una mica d'aquest estil de sèries criminals en el qual l'ambientació té un paper molt important. Per exemple, True Detective, The Killing of Fort Bridgerton, és a dir, sèries criminals que estan ambientades en llocs que són tenebrosos, d'acord? Que l'ambientació forma part del que és una sèrie criminal. Aquí el que fan és fer un crim en un lloc que podria ser al costat de casa teva, dos carrers més avall. És a dir, agafen la quotidianitat de colabrots, del colabrot, sí. I la barregen amb el crim brutal. De fet, la guionista havia estat treballant a Coronation Street.
De fet, la pròpia protagonista podria ser la teva veïna, clar, perquè et trobes al súper.
I la dona protagonista, exacte, podria, no és una dona espectacular, ni de bon tros especialment guapa, ni sexy, ni especialment intel·ligent tampoc. És una dona normalíssima que es fica en aquest cas que ha de resoldre, i em sembla una sèrie que trenca molt els estereotips.
Anem per feina, perquè si no arribarem.
Sí, també.
També es pot veure per Fox la sèrie How to Get Away with Murder, que Annalise Keating és la protagonista.
Annalise, pràcticament, es podria dir que és la versió thriller i contemporània d'Angela Channing. Eh? Sí. És una advocada que té un grup d'alumnes de dret als quals ensinistra en el tema de la resolució de crims i la defensa legal, però és un personatge que té la gràcia, recordem que va guanyar l'Emmy, l'actriu Viola Davis, per aquest personatge, té la gràcia, deia, que no genera cap mena d'empatia en l'espectador. És a dir, és un personatge malvat, demiúrgic, perquè al final tu, el punt de vista de la sèrie és el d'ella, però és un personatge que pren decisions morals molt qüestionables. I això t'enganxa, d'aquesta sèrie. No és una sèrie especialment original, sí que ho és narrativament, perquè juga amb els flashbacks, amb el que tu creus saber de la història, però ha aconseguit crear una marca, Annalise, i és pràcticament, recordem que la seva creadora és Shonda Rhimes,
sí.
La responsable d'Escàndal i
d'Anatomia de Grey. Si parlem de bones i sèries, Shonda Rhimes és una de les creadores.
És la clau. Doncs aconsegueix això, que sigui una marca. Tu mires aquesta sèrie per veure què farà Annalise, quina maldat farà Annalise, i crec que és un dels mèrits que té segurament, perquè tinguin en compte que no deixa de ser molt convencional en altres plantejaments.
Anem a parlar d'una sèrie que tothom en parla molt bé.
Està molt barrejant.
Corre el risc que no m'acabi agradant, precisament perquè tothom em diu que és extraordinari, que és Borgen, que té una protagonista que es diu Birgit Nyborg.
El Namuk.
Home, doncs mira, per començar, és una dona protagonista en una ficció de gènere polític, que és estrany. Jo l'únic cas que recordo és la Gina Davis a Commander in Chief.
I ara tenim la tia Leoni a la secretària.
Però és sucedani de Borgen.
Exacte.
Ha vingut després. És una dona que acaba sent primera ministra de Dinamarca, això no, és una cosa que va ser al primer episodi, no estem fent cap spoiler, i és una sèrie que fa especial èmfasi en la conciliació de la vida laboral i familiar, que entenc que deu ser un tema particularment femení, i també amb el xoc entre ideals i realitat política, que és una mica que la diferència entre House of Cards, diguéssim, que és un extrem, diguéssim, fosc, i l'ala oeste de la Casa Blanca, que és un extrem
luminós,
idealista, d'acord? Sí. Però Borgen té la virtut aquesta de situar-se al mig, i a més, al ser una sèrie política europea, té referents que nosaltres podem, amb els que podem connectar molt més, podem fer paral·lelismes entre partits de la sèrie i els nostres partits, que no pas les mecàniques de...
Una sèrie que es pot trobar a DVD Blu-ray, i juraria que també es pot veure alguna cosa a través del Jombi.
Sí, a Jombi sí, es pot veure les tres temporades senceres, en DVD i la primera.
També m'han parlat molt bé. Orange and the New Black. I've always loved getting clean. Orange and the New Black amb Piper Chapman.
Piper Chapman, efectivament, la protagonista d'aquesta sèrie, que recordem, ambientada en una presó de dones, té la gràcia que Piper no és la típica heroïna d'una ficció contemporània, primera perquè la pròpia sèrie ja no ho és, mostra una presó de dones amb un sentit de la ironia força, força inèdit, és el que enganxa d'aquesta sèrie, el retrat que fa coral d'aquest grup de personatges molt diferents socialment entre elles, però que funcionen a vegades com a comunitat, i ella té la gràcia de que és una persona amb una vida perfecta, en definitiva, és la persona que podríem trobar-nos també amb qualsevol reunió social, però per un error del passat, força absurd, tot s'ha de dir, acaba pagant un preu fins i tot molt més alt del que se li suposa. A partir d'aquí, el que fa la sèrie és establir una dialèctica amb l'espectador. Tu, és el famós what if. Què faries tu en la seva situació? Com gestionaries tu el teu dia a dia emocional? I la veritat és que el que no s'acaba d'entendre és que aquest personatge encara no hagi recollit més premis, perquè tot i que és un retrat coral, sí que és veritat que és el que encarna el punt de vista de l'espectador.
I és un error. A les 12 anem amb Jackie Payton, de la sèrie Nurse Jackie.
Hi, I'm Jackie.
Doncs, ràpidament, la nova era de les sèries és l'era de l'antiheroi. Estem per antiheroi. Tony Soprano, Walter White a Breaking Bad, Dexter Morgan, hi ha molts antiheroïs homes a les sèries. Nurse Jackie va ser la primera antiheroïna, i a més interpretada per Lady Falco, que era la dona de Tony Soprano, Lo Soprano, que fa el paper d'una metgessa, diguéssim, és una mica com el House en femení, li agrada molt prendre drogues, i és molt divertida i molt autodestructiva. Ha arribat, va durar 7 temporades als Estats Units, i la setena s'estrena la setmana vinent a Calle 13.
Hi ha un personatge que, evidentment, molts coneixeran, entre altres coses, perquè és una de les sèries de més èxit. Estem parlant de la gran protagonista, aquesta noia que es mescla una mica de força i un punt de bleda. Estem parlant de Carrie Mathison, de Homeland.
Carrie Mathison, que crec que l'has definit molt bé, sí. Personatge que, efectivament, la seva originalitat residia en el seu moment, primera, al punt de vista femení, en un thriller, que és una parcel·la generalment destinada a personatges masculins. Té mèrit que durant 5 temporades aquesta sèrie hagi aconseguit mantenir el punt de vista de Carrie Mathison, tot i que se li ha reforçat algun personatge masculí al seu voltant, però sempre és ella la que porta el pes dramàtic de la funció. I en aquesta temporada ha passat una cosa que no és cap spoiler, però que s'ha tornat a parlar de la bipolaritat de la protagonista, que era potser el que la significava més, i que trobo que és on més encerta la sèrie, en mostrar un personatge que la seva fragilitat no ve donada pels cànons convencionals, és a dir, relacions de parella, els dubtes laborals, la conciliació, sinó que hi ha un punt de la salut mental d'ella. Això és el que té més gràcia.
Li han afegit també, aquí una mica de spoiler, però li han afegit una mica el tema de la maternitat, que és més un altre tema que, evidentment, un protagonista masculí difícilment podries introduir i comença a tenir cada vegada més pes.
Es pot veure Fox, Homeland. Anem a la sèrie de Fall, a Stella Gibson.
It's been 10 days now.
Home, doncs perquè és que la Gillian Anderson està... La Gillian Anderson, en general, tot el que està fent darrerament...
Podria fer de Batman, la Gillian Anderson.
Està a un nivell extraordinari. Aníbal és gairebé del millor que hi ha a la sèrie, i The Fall fa d'una caçadora d'assassins implacable. És una sèrie que hem recomanat des d'aquí molt, perquè juga en aquesta divisió entre l'assassí per un costat i la detectiu que intenta caçar l'assassí per l'altre. Hi ha una dinàmica entre els dos, ell és la Jamie Dornan, que està realment bé, i és un personatge femení molt poc habitual, i per això l'hem volgut posar aquí en el tram final de la llista.
I acabem amb l'últim, abans que arribi l'Àlex Sancho amb el diàling, Amy Schumer, de la sèrie Inside Amy Schumer.
Good morning, Mr. Blake. I'm Amy, your new secretary.
Hello, Amy. Good to meet.
Aquesta és una sèrie d'una humorista que juga a l'efecte mirall amb ella mateixa a la seva sèrie. És el dia a dia d'una dona que... Ella fa molta vindicació de la dona normal. És una actriu amb molt carisma, amb problemàtiques molt del dia a dia. La gràcia de la sèrie és com està pujada de voltes. Un humor que també tradicionalment està reservat a un tipus de personatge masculí, més trencador. Aquí és ella, que se'n riu molt dels tòpics femenins, precisament, i que, en certa manera, a més, obliga l'espectador a superar els seus propis prejudicis.
Molt hereva de Tina Fey, Amy Poehler...
Acabo que ja tinc aquí. Hola, Àlex Sancho, bon dia.
Bon dia.
Deixa'm dir que, abans del diàling, que la segona millora la primera.
La segona millora la primera?
Sí, d'American Horror Story.
Ah, d'acord.
Per mi,
no sé.
Per mi sí. Per mi sí.
És que a mi la primera va ser... L'impacte de la primera,
sí, però
l'home aquell del làtex, és una cosa que no s'oblida fàcil.
Però el segon...
T'està agradant més.
Sí, i a més de la primera estava esplèndida Jessica Lange, però és que la segona...
No, ella va millor,
No tinc paraules de Jessica Lange. No tinc paraules fent de monja. És que no tinc paraules.
cada temporada es va superant ella mateixa, sí. Perquè fins i tot la pitjor, que és la del circ, per mi, la de sèrie, la de temporada d'American Horror Story, la Jessica Vance dona unes alegries per capítol que dius, igual, me la miro igual perquè surt
ara ella. Ara ja plegat, no és la substituta de la Lady Gaga.
La Lady Gaga, que per cert han renovat la sèrie i el rumor és que Lady Gaga continuarà en aquesta sèrie.
Home, espero, està molt bé, no?
Espero, ella està fantàstica. Molt bé, fantàstica. Realment molt bé. És que a més és una sèrie que necessita tenir un pal de paller així de diva glamurosa. I penso que el canvi l'any Gaga és efectiu.